tenim, si fas un últim atraco i et podem veure encara sota pals alguna temporada més.
Em continuareu veient, Guillem, perquè a més m'he tret el carnet d'àrbit, vull dir que ja, ja ens anem veient per les pistes, sí, això ho
tindré. Home, el xeix arbitrant és boníssim, eh?
Aquí ostres, tenim titular,
ja ens hi hem,
hosti, tu,
ja ens hi hem veient. A més, acabarem lligats al hoquei d'una manera o una altra, segur, perquè al final és el que he tingut tota la vida i m'estimo aquest esport.
Carai, tu, ara sí que m'has deixat de pedra. El Sergi Fernández, d'àrbitre a l'hoquei lliga, eh? Per què no?
No, perquè... comencem per baix, sí, clar.
Molt bé. Sí,
El Valverde ràpid el posa a dalt, ja veuràs.
Bueno, és complicat. Ara que ho veig des de l'altra banda, també a vegades se'ls donen pals i és un esport molt ràpid i complicat de pitar. Però bueno, si puc continuar llogat per aquí, doncs mira, content d'estar encara amb el món de l'hoquei.
Doncs mira, ja tenim titular, Guillem. Volies titular? Aquí el tens. Ves que no el tinguem d'aquí 4 dies xiulant partits internacionals, fins i tot de Champions. Sergi Fernández, amb aquesta temporada, moltíssima sort i ja veurem on acabes la carrera, si és que la continues a partir de l'estiu. Una abraçada forta i molta sort.
Perfecte, a veure si una abraçada.
I gràcies, Guillem. Fins la setmana que ve.
Hola.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Vinga, són les 7 notícies. Berta Torrades, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora està en marxa la manifestació amb motiu del Dia de les Dones a Girona. Desenes de persones marxen pels carrers de la ciutat en una jornada en la qual hi ha hagut activitats també durant tot el dia. Anem, si us sembla, cap allà i tenim el Gerard Vilà. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, en aquests moments la manifestació es troba a la plaça Catalunya, tocada a la seu de la Generalitat d'aquí a Girona. Són aproximadament un miler de persones les que han sortit a la plaça Independència, totes elles amb pancartes per reivindicar els drets de les dones i reclamar una igualtat real. La marxa està previst que acabi pels vols de 7:45 del vespre a la subdelegació del govern espanyol, que és on es fan els tràmits de regularització, i és que aquesta manifestació l'encapçala un grup de dones racialitzades. Dic com a anècdota que hi ha hagut una certa tensió al principi de la manifestació per l'aparició d'un pseudoperiodista de gironí vinculat o que els col·lectius consideren que està vinculat a l'extrema dreta i aquí han obligat a actuar els Mossos d'Esquadra. Ara mateix, doncs, la manifestació acaba passant per davant de la Generalitat de Catalunya, de la seu de la Generalitat de Girona, i que amb rumb cap a la subdelegació del govern espanyol.
Moltes gràcies, Gerard. En plana internacional destaquem que un suposat atac iranià ha deixat 2 morts i 12 ferits a l'Aràbia Saudita, en el que serien, alerta, les primeres víctimes civils en aquest país del Golf. El bombardeig ha passat prop d'una base que aquests últims dies ha estat en objectiu continu. Mentrestant, Israel ha atacat també avui de nou l'Iran, castigant infraestructures, en aquest cas, claus com el dipòsit de petroli a Teheran. Connectem, si us sembla, amb el nostre enviat especial a Jerusalem, Jordi Baró.
Israel augmenta la pressió sobre el terreny a l'Iran amb atacs contra infraestructures petroleres i de subministrament i l'augmenta també a nivell polític, amenaçant en el 9è dia de guerra que atacarà qui sigui el nou líder successor de l'Ali Khamenei. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu posava en avís també la Guàrdia Revolucionària, la força militar del règim dels ayatolars.
Els agents de la Guàrdia Revolucionària, els que oprimiu el poble iranià als carrers, només us dic això. També esteu al nostre punt de mira. Qui deixi les armes no patirà danys. Qui no, respondrà amb la seva pròpia sang.
Al sud del Líban han mort 2 soldats israelians, les primeres víctimes en les seves tropes, en els atacs creuats amb la milícia de Hezbollah. A Israel, un míssil de l'Iran ha caigut al centre del país i ha fet diversos ferits. Deslligat de l'actual guerra, se sumen noves víctimes palestines, 2 per un atac d'Israel a la ciutat de Gaza.
Gràcies, Jordi. Des de Jerusalem, precisament demà, es reuneixen per videoconferència els ministres de finances dels països que formen el G7 per fer un balanç de la situació a l'Orient Mitjà i també per avaluar l'impacte econòmic d'aquest conflicte i l'estabilitat, evidentment, dels preus energètics. Són els representants del Canadà, dels Estats Units, del Japó, de França, d'Alemanya, Itàlia i el Regne Unit que es trobaran per coordinar les polítiques econòmiques conjuntes per fer front a aquesta crisi. Això després que avui el president del Parlament de l'Iran ha alertat al president dels Estats Units, Donald Trump, que si la guerra continua s'haurà de tancar l'aixeta del cru perquè diu que no es podrà produir ni tampoc vendre petroli i avisa que això tindrà, evidentment, conseqüències a tot el món. I acabem explicant que 95.000 persones han passat per la Fira d'Art Contemporani Arco, que s'ha acabat aquest diumenge a Madrid. El certamen ha generat un impacte econòmic de 195 milions d'euros, sent exactament la Fira d'Art Contemporani més important de tot l'estat espanyol. Entre ells hi han participat 40.000 professionals de 30 països, també 17 galeries catalanes, com l'empordanesa Spirit Vessel. Cira Pisà és la seva responsable.
És pues, una, diguéssim, una presentació a nivell nacional, a nivell d'institució, i després a nivell internacional una mica com un primer, una primera entrada.
A Arco s'hi han exposat obres de 1.300 artistes, destaquen les 17 obres per un valor de gairebé 403.000 euros que s'ha comprat al Ministeri de Cultura per al Museu Reina Sofia. Aquesta ha estat la 45a edició de la Fira Arco.
Gràcies, Berta.
Fins ara.
Tot gira.
A Catalunya Ràdio.
Amb David Clopés.
Hi ha gent que no li agrada sentir això.
Som els del Tot Gira. De seguida obrim Hora Barça. Parlarem del que va passar ahir a Sant Mamés i ja començarem a escalfar, a començar a activar aquesta eliminatòria de vuitens de final de la Champions. Dimarts a St. James Park. Newcastle-Barça. De seguida obrim el bar avui amb Logo García, amb el Joan Verdú, amb l'Alberto Jogo i també amb el Bernat Soler des de Newcastle. Abans marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, el Sevilla de moment guanya al Pizjuán.
El 35 de la primera part gràcies al gol d'Acor Adams. Ara mateix el 35, Sevilla 1, Rayo Vallecano 0.
Segona divisió, tenim dos partits en joc.
Juga el líder, el Racing Club de Santander, que ara mateix empata un contra Córdoba. Ha marcat el Córdoba i al cap d'un minut ha empatat el Racing. 35 de la primera, Racing 1, Córdoba 1. També en joc el 35 de la primera, Leganés 0, Eibar 1.
Futbol internacional. Aquesta hora comença el gran partit, el gran clàssic del futbol portuguès, oi?
Sí, a Portugal comença aquest partit. De moment, empat a 0 entre el Benfica i el Porto. Al minut 4 de la primera part, no es mou el marcador. Poca cosa avui de panorama internacional. Per exemple, l'FA Cup, Leeds United 2, Norwich 0, 28 de la segona part. I també deixem mirar què passa a Itàlia, el partit entre el Gènova i la Roma. El partit ara mateix es troba ja al minut 4 de la segona part. No es mou el marcador, de moment empat a 0.
Lliga ACB de bàsquet. Està jugant el Lleida. La pista del Baskonia avui fent un dels partits més complets de la temporada, Xevi, davant d'un dels equips que, recordem-ho, clarament està anant de menys a més, com és Baskonia. És l'actual campió de la Copa.
El vigent campió de la Copa, el Baskonia. Ara 2+1 de Bateman per situar el +3 del Lleida. A més a més, tindrà tret lliure addicional. Baskonia 52, Lleida 55, 4 minuts pel final del tercer quart.
A la Lliga CB també s'ha acabat el València 110, Camp de Múrcia 84, Pallista de 26 punts i ara tot just al minut 5 del primer quart juga el Real Madrid, ho fa a la pista de Gran Canària, perd de moment Gran Canària 14, Real Madrid 7.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix la secció Al Bar.
Al Bar amb B baixa.
El Barça va aconseguir ahir una victòria de molt valor a Sant Mamés amb una altra heroïcitat de Lamine Yamal en un partit en què, no ens enganyem, l'important era guanyar. Venia el Barça del desgast enorme a la Copa davant l'Atleti de Madrid. Els blaugranes continuen 4 punts per sobre del Madrid, que va collar divendres, guanyant a Balaïdos. In extremis, però van guanyar. I ara ja toca pensar en la Champions. Comença l'hora de la veritat. Dimarts, Newcastle-Barça. Anada dels vuitens de final de la Champions a les 9 de la nit a St. James Park. Veurem amb quina versió futbolística i també física, sobretot física, d'aquest Barça que té aquest tram de calendari tan i tan atapeït. Avui al bar amb l'Olga García. Olga, què tal? Com estàs?
Molt bé, bona tarda, bona nit.
Amb el Joan Verdú. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Amb l'Alberto Jogo. Jogo, què tal?
Bona tarda, companys, com
esteu? I amb el Roger Busar. Busar.
Bona tarda.
Avui aquest partit que tenim allò a cavall entre Sant Mamés i Newcastle, i crec que podem connectar amb Newcastle, on el Barça ja ha aterrat avui, perquè el Barça, recordem, ho va explicar Flick, preferia doncs no passar per Barcelona i viatjar directament de Bilbao cap a Newcastle, i el mateix han fet els companys de la TDT. Hola, Bernat.
Hola, bona tarda, des de Newcastle, correcte.
Llarg viatge el teu també, no? El teu i el del Ricard i els de la gent de la TDT.
Sí, perquè el Barça doncs, té la sort de poder viatjar amb charter i, per tant, han anat directament de porta a porta, com aquell qui diu. Han sortit de Bilbao i han anat a Rateriu Kassel. Nosaltres hem hagut de fer una petita excursió via Frankfurt per arribar al mateix destí on hem aterrat doncs, fa aproximadament una hora, encara no.
El que passa que, clar, si tornava a Barcelona, el mateix li passava també al club, eh? Era, vaja, tot plegat més complicat.
Sí, en el cas de l'equip de futbol, ahir ho explicàvem en la connexió que fèiem abans del partit a Bilbao, hi havia un factor de descans trencat, no? El Barça, habitualment, després dels partits, torna cap a Barcelona. Això hauria suposat que ahir el Barça hagués arribat a Barcelona de matinada i els jugadors haguessin anat a dormir doncs fàcilment 2-3 de la matinada. Avui haver-se de llevar, anar a entrenar, per demà tornar a haver d'anar a l'aeroport i fer aquest viatge, doncs Flick, jo crec que de forma bastant assenyada, va decidir simplificar-ho tot, quedar-se a dormir a Bilbao, descansar bé, i avui doncs agafar aquest vol també a mig matí, sense haver de matinar gaire, plantar-se ja a Newcastle, on han passat la tarda, demà es podran llevar tranquil·lament, i a la tarda doncs ja roda de premsa, que per cert serà de la roda de premsa la protagonitzarà Pau Cubarsí, com a jugador, al costat de Hansi Flick, i a les 7 de la tarda, hora catalana, doncs entrenament a l'escenari del partit, que el Barça coneix bé perquè hi va jugar aquí el mes de setembre, St. James's Park. Pel que fa a la resta de gent, doncs, o periodistes, aficionats, doncs cadascú, evidentment, ha fet el que ha pogut. En el nostre cas era també més còmode enllaçar Bilbao directament amb Newcastle per evitar-se doncs, un altre trajecte d'avió fins a Barcelona per demà haver de tornar a marxar.
Quin temps fa, per cert, a Newcastle?
Doncs fa vent, fa temps, anava a dir-te típicament anglès, és a dir, cel tapat, bé, no fa excessiu
com
fred.
Com aquí, eh? Aquí també ens plou gairebé cada dia.
No fa excessiu fred, potser ara mateix estem al voltant dels 11-12 graus, per l'hora del partit més o menys demà s'espera doncs, això, uns 10 graus de temperatura, i per demà no, per demà passat, que el partit és dimarts. I per tant, doncs, un temps relativament còmode. Per cert, el Barça ha decidit allotjar-se a un hotel, més que un hotel, un recinte hoteler, a 30 quilòmetres de Newcastle, no pas al centre de la ciutat, com acostuma a fer-ho habitualment als partits de Champions, buscant tranquil·litat, buscant unes instal·lacions també doncs, còmodes per si calia fer algun tipus d'entrenament o de sessió d'activació tant durant el dia d'avui o demà abans de l'entrenament de la tarda o fins i tot el mateix dia de partit. Però vaja, crida l'atenció perquè són 30 quilòmetres que hauran de fer en autocar els jugadors del Barça. Un recinte que és així bastant clàssic. Fins i tot, no sé si ho heu pogut veure, però hi ha un vídeo a les xarxes del club, sí, on es veu a Gavi, que per cert és una de les novetats d'aquesta convocatòria, tot i que no jugarà, simplement ha viatjat doncs, per fer equip i per també entrar en la dinàmica, on diu, sembla Hogwarts, no? Sembla el castell aquell on l'escola de bruixeria de Harry Potter. On és Harry Potter? Bé, típic castell anglès reconvertit en hotel de luxe, que segurament hi estaran molt bé els jugadors del Barça.
Bé, doncs aquí és on serà el Barça, fins dimarts, que és el dia del partit, aquest Newcastle del Barça, dimarts a les 9. Molt bé, Bernat, doncs deixem que vagis a sopar, que bé, aquí són les 6, no? És una hora menys, per tant són les 6 de la tarda encara.
Aquí són un quart de 7 de la tarda, tot i que aquí ja és hora de sopar, pràcticament ja és fosc, i per tant no trigarem gaire en anar a sopar. Mentrestant, escoltarem doncs, amb atenció tot el que ens expliqui el geni de l'Eixample, el Jogo Bonito, a l'Olga, no sé quin sobrenom li has buscat.
Encara no en té.
Demana-li, Olga, que el clubés...
Me l'ha de ficar. Estic nerviós allà.
El clubés és especialista en això.
El geni de l'Eixample m'has de comprar, Bernat, que és bo, eh?
Sí, molt bo. Jo sempre em vaig preguntar, d'acord, Joan Verdú és el geni de l'Eixample, però de l'Eixample exactament d'on? Perquè hi ha l'esquerra de l'Eixample, el dret de l'Eixample...
Ah, doncs volies que concretés geni de l'Eixample esquerra, no, home, ja ho fèiem gran.
Esquerra
no?
De l'Eixample. El camp de l'Espanya Industrial o què?
Jo sóc del carrer, just de l'Esca Industrial, al carrer Provença Milà de Mat, o sigui, pràcticament a tocar porta en porta amb lo que on jugava la Penyanguera, que realment no on va fitxar el Barça.
Eixample esquerra.
Sí, ja tenim sobrenom per la Olga, Lady Olgaga.
Bueno,
exigeix millores, Olga.
I estic molt orgullós de la secció Et Jogo Bonito, que fem sempre per la Copa Àfrica.
No tenim partit avui, Alberto?
No, saps què passa? Que aquest cap de setmana ha estat jornada Movistar.
Ha estat exclusió de Movistar.
Però ens quedem amb el partit amb obert, ens fan Teledeporte i nosaltres, i he estat fent el Villarreal a les dues.
El Villarreal, sí.
Com han quedat? Que per cert, es va volar i no m'he assabentat.
2-1 ha guanyat el Villarreal.
Ha guanyat el Villarreal.
Sí.
Ja veus que estic aquí entretingut, David?
No, home, t'avorreixes aquí ni un cas.
Per la vida i miracles de tots els companys.
Si et vols quedar a la tertúlia, endavant. Si has d'anar a sopar, doncs et deixo que marxis amb els companys de la tele.
No, anem, acabaré de desfer-me la maleta i mentrestant escoltaré el Tot Gira.
Gràcies, Bernat, que vagi bé.
Vinga, una abraçada a tots, adéu.
Demà el sentireu a Bernat i a la gent de la TET en el Tot Costa, que òbviament estarà dedicat àmpliament a aquest Newcastle-Barça. Molt bé, abans d'entrar amb el partit de dimarts a la Champions, vull tocar una mica el que va passar ahir a Sant Mamés. Esteu d'acord que victòries com la d'ahir són les que donen lligues, malgrat tot, el desgast enorme del partit de dimarts, que les coses no van sortir especialment a l'inici de la primera part, que es va guanyar gràcies a una genialitat de Lamine Yamal, però aquestes victòries són les que donen lligues, com ho veus, Olga?
Sens dubte, crec que el més important d'ahir era sobretot guanyar, per una altra cop intentar evitar aquest efecte del Real Madrid de que havia guanyat i tu necessitaves sí o sí fer per intentar guanyar aquest més 4, però tot i que el partit, jo parlarem ara més endavant, va ser gris i va ser un partit amb solament un llampec de qualitat de Lamine, que va ser fruit de Pedri, és el que deies, el típic partit que després, quan sigui juny i posem les notes, direm: ostres, que important va ser aquesta victòria de Sant Mamés, perquè gràcies a aquests 3 punts doncs al final hem quedat per un més 4. Sens dubte fonamental aquesta victòria.
Amb aquesta genialitat de Lamine Yamal, ara entrarem al detall perquè els números de Lamine van creixent partit rere partit, Arbusà, i atenció perquè ahir va fer el seu 19è gol en total, en totes les competicions aquesta temporada.
Sí, que és un mes dels que va fer tota la temporada passada. 19 gols al mes de març, són 14 a la Lliga, és el màxim golejador de l'equip, el segueix Ferran amb 16, primer Lamine amb 19, segon Ferran amb 16 i després ja venen Rafinha i Lewandowski amb 14. I a més, supera Raúl González com a jugador que més gols ha fet a la Lliga abans de complir els 19 anys, doncs ja l'ha superat. Raúl en va fer 28, Lamine ja en porta 29 a la Lliga. Això, després d'aquest golaç ahir, i tenint en compte que no estava tenint el seu millor dia, el seu millor partit, com explicava bé ahir Hansi Flick.
I think he made not his best game today.
Crec que avui no ha fet el seu millor partit, però pots veure com d'important és. Decideix partits quan té espais i pot marcar. Ha entrenat molt aquestes situacions i és molt bo tenir-lo a aquest nivell. Poder decidir un partit en una sola situació.
Això ho feia Messi. A vegades no tenia el seu millor dia i decidia partit, Joan.
Sí, i tant, la veritat que ara ho dèieu i són números per tenir molt en compte. Jo no em pensava realment, així analitzant-ho per sobre, que portés ja 19 gols en totes les competicions. Al final dona una mica del que es veu de Lamine, no? Aquest jugador que ara mateix és diferencial, que amb això que dèieu, no? Molt semblant a Messi en el sentit de que és capaç d'estar una mica gris durant tot el partit, però en té un, en té dos, i pot decidir els 3 punts. Jo crec que ahir es va notar una miqueta el que era sobretot el tema del cansament, el tema físic crec que es va notar moltíssim. Camp del Bilbao és un camp que apreta moltíssim, que a més dintre el calendari el tens marcat com un de les sortides més complicades que pots tenir, però al final es va complir el tràmit, que eren els 3 punts.
Un autèntic golaç, per cert, perquè és veritat, això és una cosa que sempre em té meravellat. Sabent que té aquest xut amb rosca, Alberto, com és possible que el rival sigui incapaç d'aturar-lo, el defensa? Perquè gairebé saps cap on et sortirà a provar aquesta rosca.
Sí, però el que no saps és quants tocs farà abans de tirar la rosca, no? Si us fixeu, ell quan entra a l'àrea, i això l'Olga i el Joan ho saben perfectament, doncs quan tu entres a l'àrea els espais es comencen a reduir, el temps es comença a accelerar i tu el que vols és acabar la jugada, no? I intentar doncs acabar l'acció, tirar porteria i fer gol, però Lamine té un punt de pausa que és el que acaba desconcertant el rival. Si us fixeu, Adama Boiro intenta tirar-se-li a sobre, però hi ha un toc extra de Lamine Yamal que fa que Boiro pràcticament s'obri de cames, no? Faci un espagat i el deixi fora de combat. És un jugador que pot sortir per dins, pot sortir per fora, que dintre l'àrea no li pots posar el peu perquè en qualsevol moment que tu arribis tard li pots fer la traveta i pots fer un penal, però tot i que sabíem tots que aquesta pilota aniria a l'escaire més al lluny, hi ha un toc més que l'habilita, que li deixa un espai extra i que a més l'has d'enxufar allà. Jo faria també èmfasi amb l'entrada de Pedri, no? Perquè Pedri és qui li dona la pilota, però com que tot acaba d'ordenar-se, tot acaba de posar-se al seu lloc i a partir de l'entrada del Canari crec que el Barça comença a millorar i estic d'acord que partits com el d'ahir són els que et poden fer campió, perquè el Barça portava desgast però també l'Atlètic Club portava desgast. No? Els dos havien quedat eliminats a la Copa entre setmana i el Barça va treure el partit endavant, un partit gris, però un partit pragmàtic, porteria zero i victòria en un camp molt complicat.
De fet, amb aquest desgast, Arbo, ahir Flick fa rotacions, pensant segurament també no només en el partit de Newcastle, sinó també en el desgast que havien tingut. Pedri, per exemple, ahir no és titular, però en va fer més, Rafinha, Fermín.
Sí, Fermín també, Lewandowski, que, vaja, no sé si el podem comptar aquí, perquè venia de...
Mira, jo m'esperava que Lewandowski fos titular.
Venia d'aquesta lesió a l'ull, va jugar després amb màscara, però vaja, les rotacions van ser més aviat aquestes, Pedri, Rafinha i Fermín. Pedri va sortir al descans per Bernal perquè tenia problemes a l'estómac, que per cert, pel que sabem, està bé. Avui ha arribat en un cas a la normalitat i està bé per poder jugar dimarts. I Rafinha, Fermín i Lewandowski als 62 van jugar una mitjoreta, van sortir per Rashford, Olmo i Ferran.
Ah, penseu-vos ara quin 11, a tots tres us ho demanaré, quin 11 creieu que pot treure Flick dimarts amb aquesta informació que tenim de l'11 que va jugar ahir, Lewandowski suplent, el desgast i tot plegat. Ara us ho demano. Però abans, Xevi Soler, som a l'últim quart, Lliga CB de bàsquet, i aguanta el Lleida i està competint-li a la pista de Baskonia.
Es preveu igualat el partit. Ara guanya d'un. El Lleida 66-67. És veritat que el Baskonia ha reduït aquella diferència de 8-10 punts que duia al descans l'equip de Vitoria, però l'equip de Lleida, vull dir, però ara l'avantatge és de Lleida, que més agafa rebot i atacarà per situar-se més d'una cistella de marge. 8-40 pel final. Baskonia 66, Lleida 67.
I a primera divisió hem arribat al descans.
Ara mateix arribem al descans del Sevilla 1, Rayo Vallecano 0.
A veure, 11. Alberto, comences tu. Per exemple, vinga, tu t'esperes a Lewandowski de nou o creus que tornarà a ser Ferran?
Jo crec que tornarà a ser Ferran. És Ferran, el que crec. Almenys a l'anada, no? Un partit, jo crec que Ferran i Fermín com a concepte, no? Ja no tant com a jugador, sinó com a concepte d'una mica més de brega, una mica més de feina, per sobre de Lewandowski i d'Olmo, jo veig a Ferran i a Fermín. Crec que, si us fixeu, coincideix que el millor Ferran ha arribat amb el millor Lewandowski i el pitjor Ferran arriba amb el pitjor Lewandowski. No? Sempre parlem de la importància de la competitivitat interna, de que t'apretin les clavijas, no? Com es diu en castellà, de tenir aquesta competència que et faci donar el màxim nivell, però ha arribat un punt de la temporada molt important on el Barça doncs no té un nou en un bon estat. Aquesta és la realitat, no? Però entre un i altre, jo crec que en un partit que Flick preveu més de brega, més de lluita i més de frec a frec, jo apostaria pel Fermín i pel Ferran d'inici.
Val, algú creu que jugarà Lewandowski demà, de nou? No. Dimarts?
Jo crec que no.
Tu tampoc, Olga, i tu, Joan?
Doncs jo tinc els meus dubtes, sincerament. Sí que és veritat que Ferran aporta aquesta intensitat i sobretot aquesta pressió ja des d'inici de pilota d'equip contrari, però jo crec que en partits així importants crec que Flick ens ha demostrat que acostuma a tirar de la gent que té aquest paper potser una mica més important dins l'equip. I ara mateix segueixo pensant que Lewandowski està un palet per sobre en els pensaments de Flick. Sí que és veritat que el tema de lesió, jugar amb màscara pot condicionar, però jo no sé fins a quin punt el fet de no haver jugat ahir li pot donar opcions.
Eric, el tenim disponible. Recordeu que per sanció no va jugar dimarts a la Copa i si va jugar a Sant Mamés. On el situem, on el veieu en aquest partit contra Newcastle, Alberto?
Home, entenc que ha de ser l'Eric Pau, jo et diria que ara mateix és el centre de la defensa que Flick li dona més garanties, sincerament. Crec que aquesta és la parella central ideal per Hansi Flick. Tot i que Eric té una cosa molt bona, és que quan arriba a l'últim terç del camp tria té bones decisions, no? Sap combinar bé, entén molt bé quan Lamine va per dintre, entén molt bé quan Lamine queda obert a banda, però jo et diria que la parella de centrals més fiables per Hansi Flick és la del Pau i Eric.
Clar, perquè l'altra opció seria contra davanters alts, contra un equip que va bé per dalt com és Newcastle, l'opció d'entrar a Ujo. No sé si aquesta opció la veieu possible o com a l'Alberto penseu que seran Pau i Eric els centrals, Olga?
Doncs jo crec que no, per una raó. Crec que si Araujo estigués en unes condicions òptimes de competitivitat i de ritme, seria la parella titular Pau Cubarsí Araujo, però crec que no variarà molt en el sentit de Cancelo per l'esquerra i jo opto perquè fiqui Eric per la dreta i fer un Joan Cancelo per l'esquerra, Eric per la dreta i Pau Cubarsí Gerard Martín. No és el que voldria, però crec que per la situació en la que està aquest Barça actual seria la situació per la que faria. I si veus que el partit se t'està complicant, ja fiques a Eric de central i ja comences a moure fitxes, perquè sí que el doble pivot, òbviament, és Bernal Pedri, i després ja cap a dalt, crec que poques variacions amb la incorporació de Fermín.
Sí, realment són tenim més dubtes, eh? La línia del darrere, Joan, perquè les opcions són múltiples.
Sí, bueno, jo tinc la sensació que Araujo és un partit per ell, amb el sentit que és un equip que juga molt de físic, que té jugadors de molta talla a nivell també a pilota aturada, les transicions són un equip molt potent, molt ràpid, i aquí Araujo és on potser pues bueno, pot ajudar millor a la defensa. Jo, si m'hagués de mullar una mica, diria Eric per lateral dret, Araujo Cuba com a parella de centrals, i faria entrar Gerard. Jo crec que el fet de jugar amb Cancel, un jugador molt més ofensiu, i tal com juga aquest Newcastle, doncs crec que d'alguna manera Flick es vol protegir una miqueta més. Al final no pots condicionar el partit d'anada, sinó que és un partit d'anada i tornada, i per aquí la meva entrada d'Araujo, un jugador que sigui més físic i sobretot més defensiu.
És evident que el desgast físic ahir el vam notar. Es notarà, creieu, dimarts, Olga?
Crec que hi ha un component molt important, que és el que sempre diem, aquesta activació i el component de que saben que és com la final el partit que van fer l'altre dia de semifinals de la Copa del Rei. Són aquests partits en els que tots els jugadors ja prèviament ja saben on van, ja saben de la importància del partit, i no és com la Lliga, que saps que si falles doncs no passa res perquè tens molts més partits. Cada partit és molt important, però saben que és una eliminatòria a doble partit i que al final doncs són conscients de que el Newcastle, jo recordo que gràcies a Rashford, que va ser excel·lent en aquell partit, i el Barça va acabar de treure una bona eliminatòria, però serà fonamental el plantejament de com sigui aquest partit, perquè ja ho vam veure contra l'Atlètic de Madrid, que 45 minuts van fer que tu perdessis una final d'una Copa del Rei.
Alberto?
Sí, i no ens enganyem, el Barça, quan va sortir el calendari o els encreuaments el passat divendres, estarem d'acord que el Barça pot sortir satisfet, no?, d'aquest sorteig i que té un camí. Tots els camins són difícils per la Champions, però té una oportunitat d'or. I crec que aquí Hansi Flick ho té molt clar, i aquí també ho té molt clar. L'any passat va estar molt a prop d'arribar a aquella final, no? L'eliminatòria davant de l'Inter de Milà doncs, va ser una ruleta russa que finalment doncs, no va sortir bé per l'equip blaugrana, però jo crec que té una oportunitat d'or. Crec que l'equip arriba bé, arriba madur, amb alguns dubtes, evidentment, com a zona defensiva que estem parlant ara. Si t'hi fixes, David, tots tres hem dit un quartet defensiu diferent, no? Això vol dir que, evidentment, no hi ha tanta certesa en aquest sentit, i sobretot la figura del nou. Per la resta de situacions, crec que arriba en un bon moment Lamine Yamal, que Rafinha no està tan fi com altres moments de la seva etapa recent al Barça, però que tot i així és un partit per ell, és un partit on el brasiler segurament donarà aquest extra, i que Pedri arriba en bones condicions. Crec que és una oportunitat que té el Barça molt bona davant d'un Newcastle que diu que és molt físic, que té una mitja d'alçada de 1,85 m, 1,86 m, 1,87 m. Són futbolistes doncs, molt poderosos en aquest tipus d'accions i que intentaran posar molt ritme des del principi, però crec que el Barça té una oportunitat boníssima, i crec que el desgast i el cansament doncs, no han de fer patir i no han de minvar, no?, les opcions de l'equip de Flick, perquè l'oportunitat és realment bona.
Joan, tu vas jugar molts partits, allò sent conscient que no tenies energia, però tirant, no sé, d'altres aspectes mentals que et permetessin estar al 100%, quan el teu cos deia, hòstia, no puc més.
Home, hi havia moments que sí que arribaves una mica apurat. El fet, jo no, tampoc era de, com els nivells ara mateix del Barça, que juguen ara, no sé si són 70, 80 partits per temporada, que és una bogeria, no? Però sí que és veritat que quan acumules dimecres, diumenge, dos, tres setmanes seguides, i ets els jugadors que acostumes a jugar, doncs això, els 80, 90 minuts que dura tot el partit, s'acaba sumant. És que al final és un tema, ja no només físic, sinó un tema mental. Al final crec que ha fet molt bé Flick en el sentit d'emportar-se tot l'equip per fer pinya i directament viatjar d'una ciutat a l'altra sense passar per Barcelona. A mi, sincerament, si em preguntessin com a jugador, preferia, lògicament, anar a casa, perquè és com crec que millor descanses, però sí que és veritat que com a entrenador i veient una mica les càrregues i tot el que passa ara mateix, des d'un punt de vista no de jugador, sinó més de més de cos tècnic, crec que és una bona decisió. Al final fas grup, la gent descansa. Crec que Flick, d'alguna manera, el partit contra el Bilbao també va donar aquest tipus de descans, sobretot a Pedri, a Rafinha, inclús a Fermín, i crec que el que són les càrregues poden anar molt bé. Que condicionarà el físic? Pues no ho sé, la veritat que és difícil de saber, perquè ja et dic, no només és el tema físic, és el tema mental, és una altra competició, saps que ho tens que fer bé, com bé deia ara l'Alberto, crec que el calendari s'ha de posar d'alguna manera de cara, en el sentit de que pots arribar lluny, I això, vulguis que no, els jugadors ho tenen al cap segur.
Ara detallarem algunes cosetes més d'aquest Newcastle. Tinc el Marc Maiola preparat, però abans, Xevi, actualitzem d'ara amb aquest partit de CB de bàsquet, perquè arribem al moment decisiu. Queden 6 minuts, oi, pel final?
Va quedant menys, sí, sí.
A Vitoria.
6-12 pel final. Ara són més 4, però la possessió és pel Baskonia. 66-70, guanya de 4 Lleida.
No sé si l'Olga, l'Alberto o el Joan són de Mark Knopfler o Air Streets, eh? Mark Knopfler és segurament un dels grans, grans cantants que tenen a Newcastle, potser el més important. Això, aquest Sultans of Swing, una de les cançons més famoses dels Air Streets. Algú dels tres és allò fan de Knopfler, de Mark Knopfler?
No, però quan vaig amb moto me la fico.
Ah, sí? Aquesta, el Sultans of Swing?
Sí, sí.
Ah, mira. Doncs amb Sultans of Swing saludem al Marc Maiola. Hola, què tal, Maiola, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
I sempre tries allò artista per parlar-nos, per presentar-nos l'informe d'un dels rivals del Barça a la Champions. Avui és evident, no? Per parlar del Newcastle hem de treure allò... la música dels Dire Straits i especialment de Mark Knopfler.
Sí, Mark Knopfler, perquè ell és nascut a Glasgow, de pare hongarès, i mare de Newcastle, i de fet va créixer en aquesta ciutat del nord d'Anglaterra, i de fet ja sabeu també que l'himne del club del Newcastle és el tema de Mark Knopfler, Going Home, de la pel·lícula Local Hero. És un tema que ja vam sentir el seu dia i que, per tant, no cal repetir. I avui hem triat el Sultans of Swing.
Una cançó preciosa, fantàstica, que també té diverses versions. Escolta, entrem en matèria esportiva. El Newcastle, el rival del Barça, vuitens de la Champions, està fent una temporada més aviat discreta a la Premier. Això sí, a l'últim partit de Lliga va guanyar amb 10 jugadors al United.
Sí, per 2-1, amb un gran gol de William Osula en el minut 90. Aquest davanter jove danès de 22 anys, molt alt, de més de 1,90 m, i rapidíssim, que s'ha fet famós aquestes últimes setmanes per aquest gol, que va fer una jugada individual arrencant des del seu camp i en una acció magnífica acabant-la amb l'esquerra, tot i ser dretà, la va clavar al pal llarg. Osula, en particular, és un jugador perillós perquè és molt ràpid a l'espai. Va estar a punt de marxar a l'Eintracht de Frankfurt en l'últim mercat de fitxatges, però s'ha quedat i va ser heroi en aquest partit contra el Manchester United, que s'hi està jugant la Champions, perquè el Newcastle, com dius, el va guanyar amb 10.
Ahir estàvem parlant ara del calendari atapeït del Barça, però compte, perquè déu-n'hi-do el dragon camp que està vivint el Newcastle, que està tenint un calendari molt i molt complicat. Ahir, de fet, tenien partit de cap i van quedar eliminats. No van poder fer res amb el Manchester City, eh?
Tot i que es van avançar amb un gol de Harvey Barnes, que és un altre dels jugadors interessants de l'equip. És veritat que després, mica en mica, el Manchester City es va imposar, va empatar amb un gol de Savinho, gairebé sense voler, una acció que arriba a línia de fons d'Oku. D'Oku, que estava vigilat per 2-3 jugadors del Newcastle, fa la centrada des de la línia de fons i gairebé sense voler remata Savinho i empata. I a partir d'aquí és veritat que el Manchester City, mica en mica, va anar erosionant l'estructura defensiva del Newcastle i va trobar espais amb bastanta facilitat.
Diríem que no és un equip temible, el Newcastle, però clar, a casa és on són perillosos.
Em sembla que ara ho dèieu, parlàveu del ritme de joc. És un equip que a casa, un estadi preciós, St. James Park, a més amb un ambient, això sí, temible, de la seva afició, s'engresquen i intenten jugar amb ritmes altíssims. És un equip, el Eddie Howe, que si és capaç de sostenir aquest ritme et pot passar per sobre per moments. Has d'intentar encaixar aquestes onades de joc i superar-les. Llavors, clar, a casa encara són més expressius en aquest sentit, són més agressius en el seu joc, pressionen amb molta força, i si comencen a sortir aquestes accions de pressió i contracop ràpid, és un equip que et pot complicar els partits. Jo no imagino un partit assequible del Barça, com a mínim aquest de l'anada.
A la Champions tenen un jugador que destaca sobre els altres, que és Anthony Gordon, però també segueixen, sí, amb una baixa molt important, que és la de Bruno Guimarães.
Clar, Anthony Gordon ha fet més gols que gairebé ningú en aquesta Champions, només Kylian Mbappé n'ha fet més, i juntament amb Harvey Barnes és un dels extrems perillosos que té el Newcastle per la velocitat i sobretot pel talent. Quan cau entre línies és un jugador també amb un nivell tècnic molt interessant, Anthony Gordon, que pot jugar en punta també, un fals davanter per entendre'ns. La baixa de Bruno Guimarães és molt important perquè és el cor d'aquest equip, el director al mig del camp, intenta suplir-la a Sandro Tonali, que és un altre migcampista de molt bon nivell. De fet, és qui assisteix en el gol de Harvey Barnes d'ahir contra el Manchester City, el jugador més creatiu que tenen al mig del camp, tot i que queda una mica despullat preocupat per aquesta baixa de Bruno Guimaraes. El que ha fet Eddie Howe en les últimes setmanes és inventar-se una nova versió de Nick Boltemade, que ja sabeu que és aquest davanter alemany de gairebé 2 metres, que va començar fent gols al Newcastle, fins i tot rematant de cap, tot i que és molt alt, no era la seva especialitat a Alemanya, fer els gols de cap, però ho estava fent molt bé. L'ha reciclat de migcampista ara. És un 8-10 i no s'acaba de trobar còmode en aquesta nova posició.
Una cosa, Marc, això em crida molt l'atenció. Jo no recordo el futbol europeu un jugador de gairebé 2 metres jugant al mig del camp.
No, potser tindríem l'exemple de Hans Van Aken, el migcampista ofensiu del Bruges, que és un prodigi tècnic, un jugador també altíssim però amb peus de ballarí. Però clar, és difícil de veure. Boltemade també és molt bo tècnicament i potser per això ha dit Howe, doncs me l'inventaré de migcampista. El que passa que pateix bastant en els girs, per exemple. Ahir contra el City va perdre 2 o 3 pilotes en zona perillosa que després l'equip de Guardiola va aprofitar per fer mal.
Per tu què hauria de vigilar especialment el Barça d'aquest Newcastle?
El Barça hauria d'estar preparat per aguantar aquests moments de pressió asfixiant del Newcastle, que és un equip que és capaç d'arribar-te per fora, centrar molt, carregar l'àrea, recollir segona pilota, amb un altre migcampista que tenen molt interessant físicament, que és Joe Linton, que és un altre cas curiós perquè el Hoffenheim a la Bundesliga jugava de davanter o extrem i l'han reconvertit també el Newcastle des de fa ja temps com a interior, un jugador molt prodigiós físicament. Aguantar aquests moments i a partir d'aquí calmar amb pilota. Si el Barça té la pilota, allarga les seqüències de passada, és una possessió amb intenció, amb sentit, enfonsarà el Newcastle, evitarà que els contraatacs siguin perillosos perquè hauran de recórrer molts metres i aniran apareixent als espais, perquè quan el Newcastle defensa molt a prop de la seva àrea, de vegades a nivell posicional té certs problemes. La distància entre centrals i laterals no l'acaben de cuidar molt bé, l'equip rival pot arribar a línia de fons i fer passades de la mort amb molta facilitat, i penso que si el Barça té la pilota i per davant de la pilota els jugadors també es desmarquen amb sentit, anirà trobant els espais per fer mal.
De fet, Alberto, quan el Barça se'l va trobar a la fase Lliga, el Newcastle li va anar a Newcastle, va guanyar el partit precisament així, no? A través de la possessió.
Sí, i segurament va ser el gran dia de Rashford, no? La primera gran nit de Marcus Rashford i de Joan Garcia. Ho estava explicant ara molt bé el Marc, no? Uns centrecampistes, diguéssim, amb molt ímpetu també, no? Que no tenen aquesta capacitat per estar ben ordenats amb aquestes línies de 4-5-1, estar molt juntets, sinó que tenen aquest impuls d'anar-te a buscar, i per això abans posava èmfasi en la figura de Pedri, perquè és el jugador que pot ordenar-ho tot i que pot donar un passe més i que pot fer circular la pilota i a partir d'aquí anar erosionant aquest sistema defensiu del Newcastle, que jo veig un partit d'inici del Newcastle apretant molt, anant molt amunt des del principi, i evidentment el Barça haurà d'alguna manera de prendre d'errors passats i sortir concertat els primers minuts. El Barça en els últims temps li ha costat moltes vegades en partits importants tancar-se, o millor dit, posar pany i forrellat, no?, al principi dels partits davant de l'ímpetu dels rivals. Per tant, l'assignatura pendent és passar 10, 12, 15 minuts sense patir, perquè el Newcastle, jugant a casa, sap que té l'oportunitat de passar traient un gran resultat a Sant James's Park.
Olga, què et diu aquest Newcastle? El veus assequible, el veus perillós?
Seria un 50-50. El veig perillós, sobretot perquè, com molt bé deia el Marc, és un equip que et pressiona i que et genera molta intensitat. Si és important Pedri en el Barça, crec que la baixa de Bruno Guimaraes per al Newcastle és clau, perquè és el timó que marcava, doncs, aquest equip. Ara ho està intentant suplir així una mica, sobretot amb Tonali. Crec que també estan utilitzant la part de Joe Linton, com és així revulsiu, però és un equip que et genera molta pressió, molt físic, però que serà clau, doncs, que aquest Barça, si té mobilitat, si aconsegueix moure la pilota ràpid i fa basculacions així de cantó com tomb la pilota, té suficients eines i armes com per fer-li molt mal a aquest Newcastle per poder sentenciar l'eliminatòria a la nada, però sí que, clar, serà important aquests primers 15 minuts, perquè ja ho estem veient que la Lliga i en els partits importants, els primers 5 minuts al Barça li costa moltíssim entrar en el partit i ells tenen les suficients eines, sobretot amb Anthony Gordon, Harvey Barnes, que t'acaben fent molt mal i que són molt importants els gols, sobretot a mesura que va avançant els minuts.
Joan, vols afegir alguna cosa d'aquest Newcastle?
Bueno, i crec que ho he dit tot una mica. Crec que el Barça, sobretot, haurà de marcar una mica els tempos del partit, no? Sobretot aquí serà clau, sobretot al mig del camp, més enllà de Pedri, a Fermín, i probablement que sigui Bernal o que s'adon dels dos el que jugui. I aquí haurà de marcar una mica el temps. Crec que a punts a favor del Newcastle, sobretot les transicions, perquè és un equip molt potent, la intensitat que ha demostrat sobretot els primers 15 minuts i per mi la pilota aturada, no? Al final, ja ho deia l'Alberto, són jugadors de 1,90 m cap endavant, que aprofita molt bé la pilota aturada, però si el Barça és capaç de mantenir ell una mica el que són els tempos del partit, crec que, bueno, no és un partit fàcil, lògicament, però sí que és un partit que se li pot donar bé al Barça.
Molt bé, doncs hem desgranat el detall aquest Newcastle, que el Barça es troba dimarts, compta amb l'ambient, que tornarà a ser important, hostil contra el Barça, com ja vam poder comprovar quan ens els vam trobar al partit de fase Lliga. Marc Maiola, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
I ara de seguida parlem de la campanya electoral. Sentirem Víctor Font, però abans acomiado el Joan Verdú, l'Alberto Jogo i l'Olga García. No sé si també sona el Walk of Life quan vas en moto.
No, aquest no. Vaig canviant el repertori, però sí que m'ha fet il·lusió perquè digo, mira, és una d'aquestes que sí que fico quan vaig amb la moto.
I tant que sí. A tots tres, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Arbusà, no te'n vagis lluny, que ara parlarem de la campanya electoral, però tinc publicitat i vull viure el final del partit del Lleida que, Xevi, això es decidirà per res, perquè són 4 amunt ara per Baskonia.
Ara 3, perquè ha anat els 2-3 lliures Bateman pel Lleida. Llàstima d'un parcial de 9-0 del Baskonia, quan semblava que Lleida tenia el partit força clar. Ara la cistella del Morulli del Baskonia, que situa 81-76, 2,5 pel final.
Pausa ràpida i el desenllaç del partit del Lleida, i de seguida també expliquem com ha anat avui la campanya electoral a la presidència del Barça.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra. Quantes vegades has dit... Algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a peugeot.es. Peugeot. Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Especial 8M a TV3.
Go out of my house!
La Manal planta cara a l'ocupació israeliana a dones en lluita.
Tota la vida he vist que la meva família ha anat perdent gent.
I després, els reptes de posposar la maternitat.
Jo no tinc 22 anys, jo tampoc.
Especial 8M, Cisjordània, dones en lluita. I mares, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Arriba al Teatre Condal una idea genial, la comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble
o triple.
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de 2 premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garachana i Ana Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico, perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Especial 8M a TV3.
Go out of my house!
La Manal planta cara a l'ocupació israeliana a dones en lluita.
Tota la vida he vist que la meva família ha anat perdent gent.
I després, els reptes de posposar la maternitat.
Jo no tinc 22 anys, jo tampoc.
Especial 8M. Cisjordània, dones en lluita. I mares, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Jo vinc d'un temps perdut. Soc mare i filla de l'ombra omnipresent. De Després de soterrar de la tendresa, de Maria Beneito. 8M, Dia Internacional de les Dones. Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Tot gira.
Vinga, va, que això s'acaba, el partit de l'ACB, partit a Vitòria. El Lleida busca la sorpresa, busca guanyar la pista del campió de Copa.
Acaba de fallar un triple Bedmond que hagués capgirat el marcador, però tot i això, queda encara 1:40 i el Lleida perd de 2. Guanya de 2, Baskonia 81-79, en possessió per l'equip basc. Joan Omorulli per Forrest. 1:30, 1:30 pel final. La pilota va a la cantonada espanyola, el que rep la falta personal serà baix. No seran llançaments, perquè em sembla que encara no està en bonus. El Jaiopos Lleides, la segona personal de Bedmond. 1:28 servirà des del... No... Sí, serà fons de pista l'equip de Vitòria.
Per cert, que tot això, tenim novetats a la primera divisió, Oriol.
Sí, acaba d'empatar el Rayo Mongolàs del Patxa Espino. Estan passant coses importants al camp del Sánchez-Pizjuán, el Golàs amb l'esquerra, l'escaire esquerra també de la porteria del Sevilla. Sevilla 1, Rayo 1. I no us perdeu el tercer gol del Racing de Santander. Errada garrafal del porter del Córdoba. Ha intentat driblar Vicente. Vicente ha fet clac. Li ha pispat la pilota i ha marcat el tercer del Racing. Racing 3, Córdoba 1, 8 de la segona.
També passen coses a Vitòria, és que ha arribat al punt a la cinquena falta Lleida, per tant eren 2-3 lliures per Sergio Españolo, que els anota 83-79, i ara aquest atac, aquesta possessió és importantíssima per Lleida. Jugant Dani Garcia per Xurna, 1:16 pel final, Lleida perd a 4, Bedmond. Que farà el Bedmond sistema com amb les últimes jugades, no l'han xilat en atac de pur miracle, el llançament taponat, doble tap de Diakité i recupera la pilota el Baskonia. Cada cop es complica més el partit per Lleida. Últim minut, ara mateix, 83-79, guanya de 4, perd de 4 Lleida, guanya de 4 Baskonia. Forrest, que dribla molt bé a Dani Garcia, rep la falta personal, per molt que es queixin els jugadors de Lleida, la falta és clara, crec que de Goloman. A 51 segons pel final tindrà 2-3 lliures, 83-79.
Recordem que la classificació al Lleida té marge respecte al descens, però no es pot adormir perquè tenen 8 victòries, 5 en té Burgos, que és l'equip que marca el descens. El Granada despenjat només ha aconseguit una victòria al Granada aquesta temporada. Per tant, són 3 de marge. Clar, guanyar avui, a banda de fer-ho a la pista de Baskonia, seria obrir un forat important respecte al descens.
I és que el Burgos ha guanyat aquesta jornada i apreta una miqueta quan semblava que era un equip que ja era equip de primera FEP, encara donarà guerra. Nota el primer tir lliure a Forrest, l'MVP de la Copa del Rei aquesta temporada, avui també gran partit del base del Baskonia amb 14 punts, 84-79, i ara 85, perquè anota el segon tir lliure. Haurà de buscar una jugada rapidíssima a Lleida, anotar, si pot ser de 3, per tornar-se a situar amb opcions de guanyar el partit. Dani Garcia, que és qui ho intenta, la penetració de Dani a punt del 2-1. El jugador català que avui debuta amb el Lleida i per mi està fent un partidàs, no treu la cistella, però sí els 2-3 lliures per la falta de Kobe Simons. Seran 2-3 lliures per Dani Garcia, 41 pel final.
85-79, clar, bàsic, encertar els dos llançaments de tirs lliures, i amb 4 avall tindríem encara molt partit, 41 segons pel final.
Quina llàstima que no ha entrat aquesta penetració de Dani Garcia, perquè li ha anat d'un pèl, ho ha fet molt bé, està fent un molt bon partit el jugador, recordem avui, debutant per Lleida, cedit pel Múrcia, ex del Manresa, el jugador que està cridat a ser important en el que queda de temporada. El primer tir lliure per Dani Garcia, que nota, és el seu desè punt. Arriba el doble dígit al base català de Lleida. 85-80. Tindrà encara una segona opció des del 4-60 al base de Lleida, 41.8 al final. Dani Garcia, que també anota, 85-81. Amb un petit nucli d'aquests bordeus d'aquesta afició de Lleida que s'han desplaçat també a Vitòria. Pressió tota la pista de Lleida, que de moment la treu bé Forrest. Omorulli intenta aliup, mata el vol per Diakité, que pràcticament és mata el vol i mata el partit, perquè anota el 87-81, cistella ràpida i fàcil del Baskonia. El millor és que han passat pocs segons, 30 pel final. Ha de notar molt ràpid el Lleida l'intent de Melvin Ayim, que no la nota, la falta personal queda, però Cada cop menys 24.4 seran tirs lliures. Pareguin 87-81. Perd de 6 el Haia Postlle.
Recordeu que ja han jugat tots els catalans en aquesta jornada i va guanyar Manresa 86-80 davant Tenerife. El Barça ha pallissat avui 78-109 al Breogán, el partit a Lugo. Victòria molt clara del Barça que ha fet que Breogán pagués els plats trencats de les últimes derrotes. Victòria de Girona, perdó, derrota de Girona 83-90 a Fontajau davant d'Unicaja. I ara en parlarem, En debut amb victòria de la Penya 109-73 davant Granada en el debut de Jabari Parker. I abans per al final de Lleida.
A veure si tenim el miracle amb el Lleida, el segon trilliure d'ahir, que també hi va 87-83. 4 avall, l'equip lleidatà. Que important seria ara recuperar la pilota just en la primera passada del Baskonia. Per això fa pressió a tota la pista a Lleida. Forres serveix des de fons. La jugada assajada va directament fora. Directament fora i haurà de servir des de fons de pista a Lleida. Perquè no s'han entès Forres i Omorulli i, per tant, recupera possessió l'equip d'encuentre. No ha passat res, ni una dècima, perquè ningú ha tocat la pilota dins del camp.
Doncs aquí tenim l'oportunitat que esperàvem.
Doncs això és totalment sorprenent, Galbiati, que juren en arameu per aquesta mala jugada que han fet els jugadors del seu equip amb una pèrdua en el moment més inoportú per ells, més oportú per Lleida. Doncs servirà Dani García, la pilota interior per Eguim, que ha de buscar el llançament. Bàsquet d'Eguim! Bàsquet del Canadem, 87-85. Falta rapidíssima a Forres, que a més no és un grandíssim llançador de lliures. No seria el millor llançador que té el Baskonia i ha estat hàbil i ràpid Dani García per fer-li la falta. No ha passat res, ni un segon. Aquí està la falta, claríssima. No és antiesportiva, ni molt menys. Només han passat 2 segons, per tant, queden 20.7. Si fallés un tir lliure ahir, a Forres, vull dir...
Avui, 8 de 8 és, bé, és la llàstima. Però ara vindrà el...
Ara vindrà la rada. Està claríssim. Quan es diu això del 8 de 8 és quan ve la rada. Però és veritat que el llançament exterior de Forres no és el seu fort. El jugador que tan bé ho va fer, però sobretot per les moltes penetracions que fa amb la seva força. El primer tir lliure pel nord-americà dintre, 9 de 9. 88-85. Ara ha de venir la primera rara de Forres perquè el Lleida tingui opcions reals de guanyar aquest partit. El nord-americà que llançarà el segon tir lliure i també la nota. Immaculat, Trent Forres, 89-85. I el Lleida que buscarà el miracle. Dani García, 18 pel final, 17, 16. No pot llançar de 3. El Bateman sistema. Bateman que busca per a la penetració. 2-1! 2-1 de Bateman! 2-1 del jugador nord-americà. No s'han apartat els jugadors del Baskonia. Ara, mira, Galbiati li diu al seu jugador, no, si el deixes passar, el deixes passar, no li faguis falta, clar, perquè és un 2-1.
Si anota l'addicional, ens col·locaríem a 1, i quan queda pel final?
11.4.
11.4.
Per tant, falta ràpida, és igual que anotin els 2-3 lliures del Baskonia, serien un més 3, i llavors tindries l'última opció amb el triple per intentar almenys empatar el partit. Bàsquet de Bateman, 89-88. 11.4. El primer serà pressió a tota pista per intentar recuperar la pilota com ha fet abans. La pilota és per l'Uau Cabarrot. La falta personal és de Dani García quan ni tan sols s'havia posat en moviment. La demanada antiesportiva als jugadors de Baskonia. Crec que no ha estat així. I el jugador que anirà a la línia de personal és Espanyolo, senyor Merro, que aquest sí que, i ho dic al revés per veure si passa, aquest és un grandíssim llançador de tirs lliures.
7 de 8 de 8.
Veus? Aquí en fallarà algun. I serà quan el Lleida encara tindrà l'opció de guanyar el partit. La demanen, demana Galbiati si té challenge per intentar mirar si és antiesportiva. No és antiesportiva de cap de les maneres. I el que no sé és si li queda algun challenge a l'entrenador italià del Baskonia, doncs no li quedarà, perquè els àrbitres no fan ni tan sols l'interès. Ara sí que parla amb l'àrbitre principal, li demana el challenge, doncs sí que en té. Tenia challenge, per tant, una estoneta per veure què decideixen els àrbitres, si és falta personal. A veure, deixem veure la repetició. No és antiesportiva, home. Vaja, en uns segons ho sabrem. Recordem, 89-88, 11.4 pel final. Seran 3 lliures per Espanyolo. No hi haurà banda, si no és que és antiesportiva. I el Lleida, que tindrà l'opció, almenys, si anota els dos amb un triple empatar o amb un triple guanyar, si només n'anota.
Revisió important, perquè, clar, si marquen antiesportiva, aleshores sí que se li podria complicar ja definitivament el partit al Lleida, que és a un punt, perdent d'un punt, a Vitoria, al West Arena, a la pista del vigent campió de Copa. Baskonia, 89, Lleida, 88, queda 11.4, i veurem si antiesportiva o tirs lliures per Baskonia. Si són tirs lliures, en cas d'anotar-los els dos, el Lleida tindria aquests 11 segons per almenys intentar forçar la pròrroga en cas que Baskonia anotés els dos tirs lliures.
Sembla que hi haurà decisió en breu. Ara hi ha una altra repetició des de darrere. Home, aquí pot ser que sí que la agafi una mica per la...
Antiesportiva.
No, no, falta normal.
Normal.
Falta normal.
Encara bo.
Dos tirs lliures per Espanyolo. 89-88, 11.4 pel final. I ara sí que no li queda cap challenge ni a Encuentra, ni a Galbiati, ni a l'entrenador de Lleida, ni a l'entrenador de Baskonia. Algun nen està molt enfadat aquí al Bues Arena amb aquesta decisió. L'ha assenyalat normal, ara no està en el rebot, imagino, perquè hi aniran ara. La cistella d'Espanyol, 90-88, i ara el segon tir lliure, sí que ha de ser amb rebot. Doncs no, l'havien assenyalat antiesportiva. Sí, sí, l'han assenyalat antiesportiva. 90-88, i ara és el servei de banda del Baskonia des de fons de pista, que és on s'ha fet la falta. Per tant, ara han de tornar a fer una falta. Espanyolo amb la pilota cap a Morull. No arriben els jugadors del Lleida a fer la falta. Sí que... L'esmaixada, ja qui té el partit. S'ha acabat ja aquí amb el 92-88. Per molt que Lleida anoti ara, que ho farà amb la cistella d'Egi, va situar amb el 92-90, a 1.3 pel final. Falta personal, queda mig segon. 92-90 seran tres lliures pel Baskonia. Lleida, que perdrà el partit, el Baskonia guanyarà aquest partit igualadíssim contra l'equip de Gerard Tec.
Doncs quina llàstima, perquè ho ha tingut de cara i aquesta antiesportiva al final l'ha acabat decantant el partit. Guanya de dos Baskonia, mig segon, dos tirs lliures pels vitorians, que si anoten guanyarien ja definitivament el partit, guanyant de quatre. Per cert, primera divisió de futbol, li resta mitja hora de partit al partit del Pizjuán, aquest Sevilla-Rayo, igualat ara mateix.
És un marcador que li va bé al Girona, millor que cap dels dos equips s'emporti la victòria. Sevilla 1, Rayo 1, 16 de la segona.
El que és boig és el partit del líder de la segona divisió a Santander, al Sardinero, aquest Racing de Santander-Còrdoba.
Ha marcat el Còrdoba el segon, un golaç des de la frontal de l'àrea de Ruiz, amb l'esquerra, ara som al 19 de la segona, Racing 3, Còrdoba 2.
També està jugant a segona divisió el Leganés amb l'Eibar.
Sí, un partit que continua amb 0-1, ja ha avançat també aquest partit.
A veure, els tirs lliures, els té Baskonia per sentenciar partit.
A un segon han afegit mig segon més, Forrest, que llançarà el primer tir lliure, aquest el falla. Aquest és el Forrest que jo recordava, amb aquesta mecànica de llançament tan estranya i fallant tirs lliures, però ara sembla que arribarà això una miqueta tard pel Lleida. 92-90. Veurem, pot anar a fallar aquest segon tir lliure Forrest perquè hi hagi lluita pel rebot i s'acabi ja el partit. De fet, hauria de ser així. Doncs no, el va anotar. 93-90. Canvis d'embol per defensar aquesta cistella. És qui agafi la pilota, llançar el triple i esperar el miracle perquè hi hagi l'empat a 93. Serà Bateman des del centre de la pista. El triple que vola, que no hi va, que acaba el partit, que hi ha derrota de Lleida, que hi ha victòria del Baskonia. Baskonia 93, Lleida 90.
Molt bé, doncs Baskonia finalment posa les coses al seu lloc. Lleida ho ha tingut a tocar, però finalment perd el partit. Es queda amb aquestes 8 victòries a 3 del descens que marca Burgos. Xavi, abans no marxis. Aquest migdia has estat a Badalona. Has pogut seguir en directe la victòria molt clara de la penya sobre l'últim classificat, aquest Granada, que només ha aconseguit una victòria en tota la temporada. Malgrat ha començat malament la penya, acaba guanyant clarament, 109-70. I avui totes les mirades estan col·locades sobre Jabari Parker, que ha debutat amb la samarreta de la penya.
I que ho ha fet prou bé, ha jugat 14 minuts, gairebé 15. Se l'ha vist prou acoplat i en prou bona sintonia amb Ricky Rubio. Ha acabat anotant 13 punts, sent el segon màxim anotador de l'equip, el tercer darrere Cameron Hunt i Henry Drell, i donant mostres de qualitat. Potser en algun moment sí que se l'ha vist una mica passat de forma. Recordem que feia molt que no jugava perquè no estava jugant al Partizan, però sens dubte demostrant que ha de ser un jugador que doni molt a aquest Joventut.
I amb Jabari Parker hi ha parlat el Xavi al final del partit.
Doncs al costat de Jabari Parker, primer li demanem com s'ha sentit. First of all, how you feel?
Em sento bé.
Yeah, sí, físicament?
Also, yeah, sí, sí, físicament em trobo bé.
Quins són els teus objectius a nivell d'equip i també personals d'aquesta temporada?
Espero fer el millor que pugui, jugar al meu millor nivell. M'encanta el bàsquet i el que espero per a mi és fer el màxim.
Estàs còmode a Badalona?
Sí, estic molt bé. Ha sigut una bona opció per a mi. He jugat contra alguns jugadors moltes vegades.
Què sabies dels teus nous companys i de l'equip?
He
jugat contra molts jugadors que ara són companys meus aquests últims dos anys, l'Ante Tomic, l'Adam Hanga. Així és més fàcil adaptar-me.
Adam, been playing against most of these guys, so it's pretty much simple.
Jabari Parker, que ja ha debutat amb la samarreta de la penya, compta, per cert, que aquesta setmana que ve tenim jornada europea per la penya. La penya jugarà, ja ho sabeu, a la Champions, segona fase, penúltima jornada, Xevi.
Sí.
I, per tant, l'oportunitat de ja enllestir la primera plaça grup, perquè classificats estan...
No encara, perquè se la jugaran a l'últim partit contra Unicaja. Depenent de qui guanyi aquest partit, serà primer de grup. Classificat ja per la pròxima ronda. Ja
juguen dimarts.
Sí.
Que em sorprèn que hagin jugat a CB avui
sí.
I juguin dimarts Champions contra Wolfsburg.
A la Champions solen jugar dimarts o dimecres. Han jugat dimarts, ho faran a l'Olímpic de Badalona. A priori el Wolfsburg és el rival més fluix del grup i tot quedarà pendent, a no ser que l'Unicaja perdi aquesta jornada, que sembla poc probable, de l'última jornada, un Penya-Unicaja per veure qui queda primer, qui queda segon i si tenen factor pista a l'eliminatòria.